Senyors, regidores i regidors, iniciem aquesta audiència pública d'acord amb l'article 8 del reglament de participació i en primer lloc donarem intervenció i paraula a aquelles persones que han demanat de fer-ho a través d'instància. Per tant, en primer lloc té la paraula el senyor Emilio Toroc. Senyor Toroc va demanar instància per intervenir. Si no és present, potser arriba més tard, li donaríem la paraula. En segon lloc, el senyor Àngel Benito. Senyor Benito, té la paraula, li donaran un micro.
Hola, bona tarda a tothom. És la segona vegada que estic aquí en el ple del meu poble. Del meu poble, porto 37 anys visquent en el meu poble. Fill de Sant Cugatí i d'avis de Sant Cugat. És més, he sigut abanderat d'aquest poble, poca gent pot dir això, soc l'orgull d'haver sigut abanderat d'aquest poble. Vinc aquí per dir-vos que porto 3 anys des de la Federació d'Associacions Canàbiques Autoregulades de Catalunya i des del Club Cali, club que des d'aquí Sant Cugat, des del 2011 està fet a Sant Cugat i registrat aquí a Sant Cugat, o sigui que sabeu de l'existència dels clubs canàbics a Sant Cugat des del 2011. M'he reunit unes 4 o 5 vegades amb l'Ajuntament, m'he reunit amb el senyor Granger, m'he reunit amb el senyor Carol, m'he reunit amb el senyor Luque, que m'he vist per aquí abans, i m'he intentat reunir amb la senyora alcaldessa i no he pogut mai, i la vegada que ho vaig intentar em va delegant el senyor Carol, quan el dia mateix d'abans havia estat ja reunit amb el senyor Carol. Us hem posat sempre les eines sobre la taula perquè reguléssiu, unes eines que estan pactades de FEDCAC, en CATFAC, són les dues federacions, més l'ICAP, que és l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, més el Departament de Salut de la Generalitat. Tot fet, ja està. Ja fa 6 o 7 mesos que està el model fet, aprovat per, ja dic, pel Departament de Salut de la Generalitat, per l'ICAP i per diversos ajuntaments que ja està regulat. Mai heu fet intenció de regular. És més, després del Club Cali s'han obert 3 clubs més a Sant Cugat, justament en unes posicions una mica que no s'ajusten a la regulació que hi ha, perquè estan enganxades a un, per exemple, a un camp de futbol o a un centre al CAP, també està enganxat a prop del CAP, i una altra escola. Enganxat em refereixo a uns 50 metres, no com el club que ha obert ara, que anem Milenari, a carrer Adrià Gual, que són d'exsocis del Club Cali, són terapèutics, que cansats ja d'estar al Mercat Negre durant un any, han decidit juntar els seus esforços, comptar amb la col·laboració de la federació perquè els guiés aviam quina era la millor manera de muntar el club. Des de la federació se'ls va recomanar que el primer que fessin de tot és preguntar en el seu ajuntament si en aquell lloc es podria muntar un club. Des de la federació ja els dèiem que sí que es podria perquè per les normatives que estan aprovades, ja dic, des del Departament de Salut, des de l'ICAP i des de les dues federacions sí que s'incabia, però bueno, pregunteu a l'ajuntament. L'Ajuntament va dir sí rotundament. Vam preguntar, es podrà muntar un club de cannabis en el carrer Adrià Gual número 10? Des de l'Ajuntament, un mes abans, es va dir sí. Segons planificació urbanística, sí que es pot. I ho tenim per escrit, això. Val. Llavors, es va llogar al local aquest. Es va començar a fer les feines d'adequació. Un dijous, va ser un dijous, un veí va entrar i va preguntar, que és aquí una veïna, va preguntar què es farien aquí. I els nois van dir que seria una associació cultural, perquè és la llicència que donen és d'associació sociocultural. Jo els vaig dir als nanos, no, sortiu i dieu el que és, perquè si no després poden haver problemes. Vaig ser jo el que vaig anar i els vaig dir, no, serà això un club de cannabis, de consumidors de cannabis. Llavors els veïns, uns ens van posar com a cridar, els altres, no, que traïs la droga al barri, i aviam, els vaig dir en tot moment, quin és el problema? Qualsevol problema, qualsevol dubte, qualsevol molèstia se subsanarà i es farà el possible perquè això s'arregli. Jo entenc que hi ha molta gent que està molt estupefacta davant que es posi un club de cannabis sota casa seva, però esteu bastant equivocats, perquè normalment quan s'ha posat, ho dic per experiència, porto 4 anys treballant amb la Federació d'Associacions Canàbiques, quan es posa un club de cannabis sota en un barri, desapareixen tots els fumetes d'aquest barri. Per què? Perquè prefereixen estar en un lloc recollit, amb una herba de qualitat i amb uns controls i que ningú els pugui molestar. Llavors què passa? Que desapareixen de la vista dels menors, dels joves, la gent fumant. Això és la primera cosa. La segona cosa és que qualsevol tipus de molèstia es va dir des del primer moment que s'intentaria subsanar. Quina va ser la paraula o crits de veïns? Perquè de paraules només en vam rebre del senyor Álvaro, que va ser l'únic diputat del Partit Popular, va ser l'únic veí que va accedir a veure les instal·lacions del club. ell amb un altre ajuntament, amb un altre... jo en aquell moment no sabia qui era, però va entrar ell amb un amic seu, els altres veïns es van negar totalment a entrar, ell suposo que va ser testimoni també alguns moments quan alguna dona que també hi ha per aquí ens deia
senyor
cridant
Benito, que érem... Està, és molt interessant l'explicació, però ens ha de fer una pregunta. La instància que vostè deia era...
Sí, sí, ara acabo amb la pregunta. Primer us poso en situació, sí, i acabarem la pregunta.
Però hi ha molta gent que vol intervenir també.
Molt bé, gràcies. Davant. Doncs el senyor Álvaro va ser propi testimoni amb els seus ulls de com els veïns, molts veïns deien que no volien saber res, no volien ni que arreglessin res. Queremos que os vayáis, no queremos saber nada de vosotros. Llavors així doncs, no es pot fer res. Llavors la meva pregunta és, si des de la FEDCAC i des del Club Cali s'ha estat durant 3 anys intentant que es regulésseu d'una forma coherent, com és que de cop, entenc jo que és per parar un club que estava fent tot perfectament per funcionar, perquè es va entrar una moratòria a corre cuita per parar aquest club, perquè es va fer un decret, et dic, van entrar per registre a les 9:30 del dematí aquesta gent el permís, mitja hora després ja tenien la Guàrdia Urbana dient-los que havien fet un decret especial perquè no es poguessin obrir clubs canàbics. Com vostè sabrà, sent la presidència de la Seu Provincial, fins que no surt publicat en el BOP, boletí oficial, com diu la paraula, oficial de la província, una llei no és oficial. Llavors, aquesta gent, lògicament, té la llicència, perquè el dia 7 van treure la llicència i el dia 9 va sortir publicat en el BOP. Com que així no van poder tancar, es va intentar tancar així el club, així no es va poder perquè legalment no es pot així, van venir amb una llei del 2009 molt més ridícula que diu que qualsevol espectacle públic o recreatiu, si la policia considera que és un greu i imminent perill per la gent, es pot tancar. I es va tancar així, quan no és ni un club públic ni un espectacle privat. És una seu privada d'un club privat d'un sociocultural.
Per tant, quina pregunta fa, senyor?
Per què es va fer aquesta moratòria de correcuita en cap de setmana quan hem estat durant 3 anys amb totes les eines per fer-la?
Vostè perquè... vol saber el per què el consistori decideix fer una moratòria. Perfecte,
li contestarem. Sí, així a correcuita quan ha tingut 3 anys per fer-la amb totes les eines perfectament.
Molt bé. Li contestarem.
Gràcies.
Molt bé.
Perdó un moment, m'agradaria saber l'opinió de tot, en especial els de la CUP.
Mirarem de contestar. I
en especial els de la CUP. Moltes gràcies.
Molt bé. Hi ha diverses intervencions també. La senyora Maria Izaskun ha demanat la paraula. Senyora Maria Izaskun. Sí, si vol. Li passen el micro, si us plau. O en castellà ho pot fer, eh? Com... Ah, sí, sí, endavant. Sí, i la senyora Glòria Domínguez, perfecte. Molt bé, com més del mateix tema, sí, els dono la paraula i després passarem la paraula al regidor perquè els contesti.
Molt bé. En primer lloc, senyora Conesa, com a no, felicitar-li pel nou càrrec com a cap de la Diputació de Barcelona. I ara passo a fer la pregunta. Senyora alcaldessa, senyors regidors, govern tot, bona tarda. Vaig entrar el passat dilluns 13 de juliol una instància per parlar en aquest ple. El motiu no és un altre que saber com s'esdevindrien els aconteixements enfront l'obertura del centre canàbic Cànem Mil·lenari al carrer Adrià Gual, número 10, local 1. Val a dir, i que quedi constància sobretot, que respecto moltíssim aquesta associació i no tinc res en contra d'ells, que quedi clar, sisplau. Davant la meva coneixença dels dos decrets que l'Ajuntament havia fet dies enrere, concretament el 1525, aquesta moratòria, i d'altra banda el 1553, el qual prohibeix expressament la pràctica de l'activitat en el citat local, aquesta associació. Però bueno, durant la setmana passada, crec recordar, si la meva memòria no em falla, que el dimecres el local va ser precintat per la policia municipal. A hores d'ara, la meva intervenció no tindria ni té gaire sentit. Però bueno, jo faig dues preguntes, senyor Puigdomènec o senyora alcaldessa. Quina és la política del govern en aquesta legislatura sobre aquest tema i si es tornarà a reobrir aquest local? Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem la paraula al senyor Puigdomènec, que els respondrà. Té la paraula.
Molt bé. Jo voldria fer una intervenció, primerament dient molt clarament, vaig tindre reunió amb els veïns, entre els veïns hi eren vostès com a promotors d'aquesta activitat i una mica els hi vaig dir clarament en la situació en la qual estàvem. El tema és el següent. Primerament, aquesta activitat per part del Departament de Salut de la Generalitat ha considerat que aquesta és una activitat que no és il·legal. Això és una cosa molt important, és molt important, i que vaig voler aclarir en els veïns. Aquesta activitat no és il·legal. Per tant, què és el que ens toca a nosaltres? Nosaltres discutir sobre la seva bondat o la seva... Jo crec que ni ho han de fer els veïns ni ho ha de fer l'Ajuntament. És un tema que pertoca a altres instàncies. El que sí és cert i el que sí és molt important és que és la feina de l'Ajuntament encabir les activitats dintre de la població perquè no es produeixin ni conflictes i perquè hi hagi la possibilitat de desenvolupar aquestes activitats que en principi doncs, han estat acceptades. El que sí és cert, el que sí és cert, és que aquesta activitat en el lloc on es preveia a Adrià Gual, des d'un bon començament es va veure que era conflictiva. I alguns de vostès el que m'han dit és, bueno, és que hi ha tres o quatre veïns que estan molestos. Bueno, primerament, jo els hi volia fer hincapeu en dues coses. Primerament, vaig a fer una assemblea de veïns a peu de carrer i no em va semblar que eren quatre veïns, primera cosa. I segona cosa, i molt important, que és que l'Associació de Veïns de Can Magí, l'Associació de Veïns de Can Magí en la seva representació, s'ha adreçat en aquest Ajuntament dient que efectivament que aquesta activitat en el lloc on es pretenia era un pou de conflictivitat. El fet que l'Associació de Veïns es plantegi vindre a l'Ajuntament i posicionar-se exactament en aquesta posició és un tema molt important, perquè una associació de veïns, i perdoni que ara faci una mica d'explicació, però una associació de veïns es cuida tant dels forats que hi ha en la via pública, de les coses que no funcionen, del transport escolar que no funciona i tal, i, per exemple, aquest conflicte. Dit d'una altra manera, no és una associació que té com a objecte tractar un sol tema, sinó tractar tots els temes doncs, que tenen algun tipus de repercussió en el veïnat. Per tant, el fet de que l'associació de veïns es posicionés en aquesta allò, indicava que efectivament aquí hi havia un punt de conflictivitat. Doncs bé, l'Ajuntament agafa la seva responsabilitat. La seva responsabilitat què és? La d'organitzar les activitats dintre de la ciutat perquè hi hagi una bona convivència. És més, fins i tot avui llegia un article que la seva federació ha publicat en la premsa d'aquí de Sant Cugat i l'he trobat molt encertada. Al seu començament diu Sant Cugat es presenta com una ciutat familiar compromesa amb les causes socials, l'educació i el respecte a les persones. És que, escoltin, jo estic totalment d'acord. I el respecte a les persones és com fer que aquesta ciutat pugui fer totes les seves activitats sense que es produeixi cap mena de dificultat. És més, tinc entès, i em sembla, he vist a la meva agenda, que vostès em venen a veure el dimecres. Em sembla una bona solució. Em sembla una bona solució. Això és el que jo tinc posat a la meva agenda. Doncs el que jo vinc a dir doncs, és simplement hem fet aquesta moratòria per donar-nos un any per veure quin és el lloc on podria anar aquest tipus d'activitats. Jo ja li puc dir. Perdoni, tinc la paraula ara jo. Jo ja li puc assegurar una cosa. Veient el nivell de conflictivitat que hi havia en aquest punt, jo li puc assegurar una cosa. Aquesta activitat no anirà al carrer Adrià Gual número 10. Per què? Precisament per això, precisament per aquest encapçalament que vostès fan en aquest article. Nosaltres hem de respectar les persones, hem d'encabir les activitats de manera que no provoquin conflictivitat. I en això jo li diria que vostès que són promotors d'aquesta activitat hi haurien d'estar interessats. Hi haurien d'estar interessats en col·laborar amb nosaltres per buscar el lloc que no serà el carrer Adrià Gual número 10, el lloc en què aquesta activitat es pot fer sense que provoqui cap mena de conflictivitat. Per tant, aquesta moratòria és precisament per veure com ens ho podem fer per fer un aterrament harmònic d'aquesta activitat dintre la ciutat. I aquesta és la resposta tant en els veïns que pregunten i aquesta activitat es podrà donar lloc al carrer Adrià Gual número 10? Doncs als veïns els he de dir, aquesta activitat no anirà al carrer Adrià Gual número 10. Per què? Perquè efectivament és un focus de conflictivitat que nosaltres com a ciutat no ens podem permetre. Per què? Perquè la nostra ciutat té respecte per les persones, efectivament. Gràcies.
Gràcies, senyor Puigdomènec. Grups que vulguin intervenir en aquesta qüestió? Senyor Benejam, té la paraula.
Gracias, señora alcaldesa. Ha dicho la persona que ha intervenido por parte de la, del club de cannabis que yo estuve presente en el propio local que ellos estaban adecuando, pero también estuve presente en una reunión de vecinos y, como yo le dije en aquel momento, la actividad que están ellos intentando pues comenzar allí no es una actividad normal y corriente, y a pesar de que no es ilegal, si la sustancia que allí se fuma afecta a la salud, tiene efectos sobre la salud, tiene efectos sobre el cuerpo humano y son efectos psicotrópicos. Entonces, estos efectos, las personas que voluntariamente se someten a ellos, pues que hagan lo que quieran, pero si esto afecta a una comunidad de vecinos que está encima o alrededores, entendemos que no puede estar en el mismo sitio. Bueno, no deberá afectar, pero en este caso afecta. Entonces, ha habido algún problema porque aquí los vecinos han detectado que se estaba fumando y el local todavía no estaba abierto. Han detectado que se estaba fumando y lo han detectado porque se estaba fumando, efectivamente. Y los olores o los humos llegaban a los pisos en los que hay menores y que no tienen por qué padecer este tema, ¿no? Sí, será subsanable, pero como ha habido esa alarma social precisamente por el error de empezar a fumar antes de que aquello estuviera correctamente adecuado, ha habido este problema. Que de todas maneras nosotros somos partidarios de que no esté en un núcleo residencial en la actividad, y que esté en otro sitio donde no pueda afectar de ninguna forma, pero que es que en este caso además era flagrante el tema de que subía el humo para arriba por la cuestión que fuera, porque no estaba bien estanco el local o por lo que fuera, pero la cuestión es que, y los vecinos lo detectaron, y además fue continuado días y días mientras se hacían las obras. Por eso nosotros en este caso hablamos con el señor Puigdomènec para que la actividad en este caso, cesara. Gracias.
Gràcies. Senyor Soler, té la paraula.
Sí, nosaltres estem una mica perplexos d'aquests fets, no? Estem davant d'un fet que segurament hi ha més prejudicis que no pas altre prejudicis i desconeixement sobre les activitats. S'ha demostrat que el funcionament d'aquests clubs canàbics s'ajusta a la normativa, com semblava que s'ajustava fins a aquest moment, abans no en aquesta activitat que es demana, sinó en altres activitats, doncs no hi havia hagut cap tipus de problema més enllà d'un fet puntual. Nosaltres no som partidaris de la prohibició del cannabis, creiem que la regulació és la millor manera de poder tenir aquest consum, un consum responsable. Sí que és cert que ja la pròpia normativa ja restringeix molt l'obertura d'aquests centres en determinats indrets. També, per la informació que tenim, sabem que aquestes persones han estat col·laborant per enriquir la normativa a nivell parlamentari, per tant, també és una mica incongruent. I la moratòria d'un any, home, per unes persones que intenten obrir un club o una activitat, és enfonsar-los directament en la seva activitat econòmica. Per tant, no entenem aquesta moratòria quan ja s'havien fet un seguit d'estudis i un seguit de convalidacions per veure si aquest club o aquesta activitat doncs podia funcionar. Jo crec que han demostrat que més enllà de l'activitat que feien portes endins, portes enfora, no hi ha hagut cap tipus de problemes. Per tant, no entenem realment aquest atzucat. Sí, i tampoc entenem la diligència i la rapidesa amb què ha actuat el govern. Ens agradaria que, en tot cas, en altres ocasions actués amb la mateixa diligència i la mateixa rapidesa. Tenim una reunió pendent amb veïns, volíem parlar amb veïns, però també volíem parlar amb els promotors de l'activitat i, per tant, així ho farem. Fins que no tinguem tota la informació, creiem que aquesta moratòria és excessiva. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor... No, ja em sortirà Gutiérrez. Ramon, anava a dir Ramon.
Senyor Ramon.
Senyor Gutiérrez.
Bueno, nosaltres creiem que, per començar, quan una activitat compleix tots els requisits legals, es desenvolupen les accions legalment establertes perquè es facin, etc. No té cap motiu canviar expressament a última hora la normativa per tal de que això no es desenvolupi, no és de rebut. Creiem que esforços com el que fan associacions com la que ens ha presentat el senyor Benito, era? Sí. Cal aprofitar-los per la ciutat i cal que serveixin per presentar la millor manera més informació, més prevenció, més promoció de la salut en temes de drogodependències, i estic segur que és un dels objectius d'aquesta associació. Jo crec que en lloc de fer un pas enrere a última hora, s'hagués hagut de treballar paral·lelament en la tramitació d'aquesta feina que va fer aquesta associació per tal de millorar la convivència. No es pot justificar simplement el canvi d'ubicació amb la convivència si no es fa un esforç de pedagogia amb els veïns, si no es fa un esforç d'informació sobre quin tipus d'activitat s'hi desenvolupa, aquesta reticència dels veïns ens trobarem a tots els barris. Llavors crec que és important que paral·lel a aquesta tramitació es desenvolupi també una feina amb els veïns. Al final, situacions com aquestes, l'únic que generen és una alarma social quan en realitat estem parlant d'una activitat que és completament legal.
Gràcies. Senyora Ingla, té la paraula.
Sí, moltes gràcies i bona tarda. Aviam, des del nostre grup municipal, a la línia una mica del que acaben de dir, del que acaba de dir el nostre company, també evidentment estem d'acord amb la legalització d'aquest tipus d'associacions i per tant en aquest sentit res a dir, però també és veritat que segurament caldria tenir un mapa d'activitats en aquesta ciutat de manera que hi hagués una sèrie de temes que estiguessin consensuats i així evitar aquest greuge que sense cap mena de dubte se li ha produït en aquesta associació, atorgar una llicència prèvia amb les despeses que això suposa per adequar un local, sense cap mena de dubte, això està clar que és un greuge, no? El que sí que és veritat és que si hi ha algun tipus de problema a nivell de que hi hagi fums o que hi hagi olors, doncs evidentment això és totalment subsanable i no és una justificació respecte a la resta. Aquí ningú crec que estigui d'acord amb que hi hagi conflictivitat social amb res, però també valdria la pena de que no ens acostuméssim a tirar sempre endarrere quan tenim un conflicte, sinó que crec que val la pena que prèviament ho parlem i així evitem perjudicar en aquest cas a l'associació, però també evidentment en els veïns que viuen a la zona.
Gràcies, senyor Aldo Ciprián. Té la paraula.
Bueno, nosotros acabamos de aterrizar hace poco. En nuestro programa llevamos la legalización del cannabis, no sé si lo has leído, y lo que nos gustaría es entrevistarnos con vosotros. Lo único que hemos tenido acceso es a la información que se ha publicado en los medios de comunicación, que es bastante poca y no sé si es precisa. Entonces, nosotros nos proponemos para, en un futuro breve, a hablar con vosotros y sentarnos y que nos expliquéis desde nuestro punto de vista, desde si está legalizado y está todas las normativas están correctas, no debería haber ningún problema e impedimento para que se efectúe esta actividad. Gracias.
Gracias. Señora Gibert, té la paraula.
Sí, bona tarda. Gràcies, senyor Benito, per venir a explicar el cas de l'associació. Nosaltres, des del nostre grup, també ens sumem a la, diguéssim, a la voluntat de mantenir una reunió, tant amb l'associació com també amb els veïns. Diverses reflexions que susciten l'exposició del senyor Benito. Per una banda, d'entrada, pensem que hi ha un greuge de tracte en l'activitat que desenvolupen al si de l'associació, amb la resta d'establiments que pot haver-hi d'ús públic, precisament, i que també tracten amb substàncies que afecten la salut, com és l'alcohol, i que és un debat que està tancat, doncs, precisament perquè hi ha grans corporacions multinacionals i interessos econòmics darrere, i hi ha una acceptació i una pau social darrere d'aquest cas. El cas que presenten avui l'associació en qüestió és un cas que s'ajusta a la normativa vigent, s'ajusta amb tots els amb els temps i amb les formes necessàries. Ens sembla que el debat que s'ha suscitat és un debat una mica fals i una mica moralista, que ha caigut en una trampa molt perillosa, que és la del caixòmetre, no? Que és avaluar els conflictes socials dels llocs en funció de quants veïns es queixen i amb quina tenacitat o fins i tot amb quina agressivitat. Això ho hem vist en més llocs. Evidentment, les associacions de veïns són actors lícits per tenir a terme aquest debat. Faltaria més, i tant. I els veïns i els usuaris terapèutics i les mateixes persones que han tirat endavant aquest club i que segurament han fet una inversió substancial perquè el club i els seus usuaris doncs, pugui tirar endavant. ens preocupa aquesta manera d'actuar tan diligent i tan ràpida en qüestions, diguéssim, que estan fora de l'acceptació social o que estan més manades per prejudicis, i en canvi, doncs, diguéssim, les delegacions i els allargaments d'altres coses que susciten més debat, al meu entendre. Per exemple, el fet de que persones lliurement, individualment, consumeixin cannabis en un club que és privat, suscita tantíssim debat, no? Suscita tantíssima controvèrsia, i en canvi que en sol públic, per exemple, a Sala Woken l'any passat, per promocionar la sala, fessin una campanya obertament masclista, no va suscitar el debat que nosaltres ens hagués agradat. En aquest sentit, pensem que la normativa no es pot fer servir a la voluntat de cadascú, s'ha de seguir. Per tant, ells segueixen la normativa i, com han explicat, és plenament legal. Per tant, nosaltres apel·lem a la mediació, que creiem que és el que ha de fer l'administració en aquests casos. Mediar perquè el conflicte, si és que existeix, es resolgui amb la part, diguéssim, més beneficiària pels diferents actors. Però primer que els actors es coneixin, les activitats que realitzen i els greuges que hi pugui haver, i subsanar-los de la millor manera. No ens agradaria que l'Ajuntament hagués d'afrontar una demanda per danys i perjudicis, i que la resta de ciutadans que no actuem amb prejudicis i que ens agrada informar-nos i conèixer, fins i tot mediar, haguéssim al final de pagar una demanda pels danys i els prejudicis que s'estigui ocasionant a l'associació en qüestió. Sense més, doncs, apel·lem i ens oferim també a mediar i a resoldre aquest conflicte de la millor manera.
Moltes gràcies. Doncs, hem escoltat tots els posicionaments i ara passarem també a donar la paraula a la senyora Maria Àngela Palacios. Senyora Palacios, té la paraula.
Hola, bona tarda. Miri, fa 43 anys que vinc a Sant Cugat. Sí. I resulta que, bueno, vinc pel tema, el consabido tema de les terrasses. M'assembla molt bé el que ha dit el senyor Puigdemont, que el senyor Benito és una paraula la justa i necessària, respecte. Perquè jo em sembla que, a veure, en primer lloc, tinc una dubte, és que jo ja em faig un lío i voldria que vostès me l'aclarissin. Horari terrassa, anem a veure. Perquè jo sóc, perdoni, no m'he presentat, vocal de la plaça Barcelona de l'associació Veïns Sant Cugat Centre, Veïns contra el soroll, evidentment. Resulta que veig que la plaça Barcelona no té el mateix tractament ni de lluny de la plaça Augusta. Clar, això, Sant Cugat sí que és gran, però és un nucli que no és tan gran, el centre antic, i jo no sé per què, per exemple, les cafeteries allà les fan tancar 11 i 12, dies de diari i diumenge, i les nostres 12 i la 1 al final, al cap de setmana. Resulta que hi ha una hora de diferència que també entén que les d'allà i les d'aquí tinguin conflicte. Això ho entén fins aquí. Però clar, ara ve quan el maten. Jo tinc una normativa sobre això, deu prevaldre, digo jo, no?, per dir alguna cosa. Tinc l'ordenança de Sant Cugat, que, o sigui, l'article 22, que jo ja me'l sé que el podria interpretar, diu que no se pot fer soroll, i per això demano, per favor, respecte de la gent que no n'hi ha. Sant Cugat, miri, senyora alcaldessa, és una ciutat de molt caudal i de molta preparació universitària, però jo a nivell ciutadà baixíssim últimament, perquè els crits que fa la gent de tota mena a la una i a les dos del dematí no hi ha dret. Això s'ha tornat en un corral de la Patxeca. Això, la gent no és qüestió que tingui carrera i caudal, ha de tenir respecte. I jo, evidentment, si vinc a la casa, no foto els veïns en punta perquè no hi ha dret. Doncs la normativa diu que a partir de les 23 a les 8 del dematí s'ha de tenir silenci. Aquesta normativa es veu que només me la sé jo en tot el Sant Cugat, perquè li donen a les 12 a la 1, entenc que la restauració, vull dir, se queixi, molt bé, sí, tenen de tenir treballadors, tenen de tenir taules, horaris, tal, però escolti, no trobo jo que sigui el problema laboral, perquè a la cafeteria que tinc a sota de casa hi ha els mateixos cambrers a les 9 del dematí que a la 1. Expliqui'm vostè 15 hores qui pot suportar-ho. Per tant, jo no crec que el problema ve laboral, tant de bo que ho fos, però no crec que ho sigui. I vull dir, i després voldria que m'expliquessin aquestes dues històries, si vostè, no sé, senzillament me la poden explicar. Com és que salten qualsevol pacte que fan, o digui-li de la nit, del dia de tal, contra una ordenança laboral del butlletí oficial de la província, que és de juny, de maig del 2007, que està vigent segons la policia local, que jo m'hi he enterat. Com és que aquesta normativa ciutadana de descans se salta per totes les coses, hi ha una a les 12 i l'altra a la 1? Jo, miri, no ho entenc, senyora alcaldessa, i com que no ho entenc, a mi m'agradaria molt que m'ho expliquessin.
Molt bé.
Pateixo directament
en un primer pis donis compte que en 2 metres d'alçada tinc a 3 metres 15 o 20 taules les que se les ocorra poner. I vull dir, a la nit, si hi ha unes crestes apuntades a la plaça Barcelona, que jo hi he anat al Centre Popular Andalú i miri, allà m'hi poso contenta perquè la cresta és senzilla, normal i agradable, sincerament parlant. Però el que se monta allà entre 11 a 1, jo crec que la gent... Perquè una cosa és, perdoni, permís d'apertura, jo ho entenc, perquè he treballat de coses d'abogats i una mica ficada dintre estic. Una cosa és, per exemple, permiso d'apertura a la 1. I una altra cosa és que se tingui correcció per dir d'apertura sí, però de fer soroll no, fer soroll ja se sap que és a les 11. Per tant, el que estigui bé amb mi, però clar, me dono compte també que evidentment no és entrar en una església. Allò que me diuen, no, no, és que és una activitat tranquil·la, no, senyora meva, quan porten 2 o 3 copes comença a aixecar-se la veu, perquè l'alcohol no apaga l'ànimo. I jo sóc de la restauració de la part d'Andalusia, sé perfectament de lo que estic parlant.
Gràcies, senyora... Molt bé. Molt bé. Li passo la paraula a la senyora Paraire.
Sí, gràcies, senyora Palacios. A veure, aquest és un tema que en aquests moments és d'actualitat a la nostra ciutat, doncs perquè hi ha diferents versions i diferent polèmica. És cert que l'ordenança que tenim en aquests moments és una ordenança que es va fer l'any 2007, crec, si no estic equivocada, i posteriorment a aquesta ordenança s'ha fet un pacte de la nit i també uns decrets per intentar endreçar aquests espais de les terrasses. Hi ha un decret general que fa referència també a la plaça Barcelona i a diferents terrasses de la ciutat, i hi ha un que aquest general també fa referència a horaris una mica diferents en diferents zones de la ciutat, alguns són més llargs i alguns són més curts, i també hi ha un horari diferent de la plaça Augusta vigent en aquests moments. Nosaltres tenim, per intentar solucionar aquest problema que ens trobem, no només amb vostè, amb altres zones de la ciutat, tenim un repte tots plegats ara davant d'intentar doncs, solucionar-ho i intentar arribar a acords. En el cas de la plaça Barcelona, que s'ha ampliat ara l'horari amb l'horari d'estiu, que bueno, ja, vostè ho sap perfectament, doncs, a veure, nosaltres el que ara hem de vigilar és que es compleixi aquest horari, que hagi les taules que li corresponen i que el local tingui la llicència, que sé perfectament del tema que m'està parlant. Vostès m'han demanat hora pel dia 29, són vostès els de l'associació Centre? Exacte. Com que és un tema que n'acabarem de parlar, jo i ens veiem el dia 29, però sàpiga que en aquest moment hem de mirar, i hem de mirar entre tots, doncs, fer cas a l'ordre... A Sant Cugat hi ha un mapa de capacitat acústica, val? No és que nosaltres, a lliure discreció, diguem, doncs aquí poden aguantar aquest soroll els veïns, allà poden aguantar un altre. S'ha de tenir en compte això. Si tot està dintre de la normalitat i té un espai de restauració a sota que compleix la normativa i les llicències, doncs la nostra obligació serà que compleixin i guardin silenci i facin. I també tot això i aquesta polèmica també voldrà dir que haurem de fer una ordenança nova de terrasses perquè tot vagi equiparat. En aquests moments ens trobem en un moment d'impàs, ja li dic, però li podré completar millor la informació i en aquests moments sàpiga que el local que té obert, doncs en principi està complint i ho té tot correcte. De tota manera, això no treu que per part de la policia local, doncs, i a més sé que vostè els truques i vetllen perquè compleixin el màxim possible doncs, tot el que hi ha. Hem de posar ordre, té tota la raó. Ho intentarem.
Senyora Palacios. Mirarem, com li deia la tinent d'alcalde, mirarem de posar ordre, tenen reunió la setmana vinent i, per tant, el que sí els demanarem a tots és que properament que tindrem a sobre la taula de nou la discussió en relació a la convivència ciutadana i en relació als horaris, que doncs, totes les veus hi siguin presents per poder prendre doncs, els compromisos més adequats. Molt bé, doncs amb aquestes intervencions s'ha esgotat aquest temps d'audiència pública. Agraïm molt a les persones que han pogut intervenir. Demanaríem, si és possible, aquelles que vulguin intervenir que ho facin la petició prèvia per escrit, així ens podem també programar i allargar el temps que sigui necessari i tot seguit donarem inici al ple ordinari d'avui. Moltes gràcies i bona tarda.